I de tot això, la imatge que comentàvem fa una estona, la dels uniformes militars, la presència policial als carrers, Guàrdia Civil, l'exèrcit desplegat i el primer soldado, el rei Felip VI, doncs fent acte de presència, primer amb un discurs, després amb una visita a un hospital de campanya i avui, que s'ha presentat en el centre de comandaments de l'anomenada Operació Balmis, que és l'operatiu de l'exèrcit en aquesta crisi, ho ha fet, com deia, amb vestit de militar, amb guants, amb mascareta i amb uniforme de campanya i ha dit això.
Y si bien lo convencional en vuestra preparación y en vuestra planificación no es atender específicamente una crisis sanitaria, estáis, como bien se sabe, preparados y dispuestos para servir en cualquier lugar, en cualquier momento que sea necesario.
El rei Felip VI adreçant-se a les forces armades. Jordi Armadans, bona nit.
Hola, bona nit.
El Jordi és politòleg, és director de la Fundació per la Pau. Jo no sé, Jordi, si davant d'aquestes imatges de militarització de l'espai públic tens la sensació que estem fent una regressió, que estem fent un pas enrere o tot el contrari, el fet que estigueu en una situació d'excepcionalitat justifica fins i tot això, que veiem uniformes adreçant-se directament a la població a través de rodes de premsa des de la seu del govern espanyol.
Mira, jo crec que diguéssim que hi ha com tres aspectes diferents, no?, amb tot això. Un és que un estat com l'espanyol, que té 150.000 militars, amb una crisi, diguéssim, com aquesta, absolutament brutal, doncs faci servir els seus diversos elements, i entre ells els cossos militars. Això és un element en el qual ens pot agradar més o menys, però d'alguna manera és un àmbit de reflexió. L'altre és que aquest ús de tot aquest entrenatge militar li facis una divulgació, una difusió molt important, una mica per voler justificar la mateixa existència de l'exèrcit, no? I això és un element més inquietant, perquè d'alguna manera hi ha un missatge subliminal al darrere que caldria discutir. I finalment és la fase aquesta que potser podem veure més en les rodes de premsa, especialment, no?, que es fan cada dia, en la qual hi ha presència de militars que, a més, no només hi són presents i fan uns missatges, podríem dir, escèptics, sinó fan missatges molt contundents, amb molta força, amb molta càrrega bèl·lica, i per mi això és potser el més lamentable i el més innecessari de tot plegat, diguéssim, no? Perquè d'alguna manera això, tu pots fer un estat d'alarma, pots fer usar els militars per fer coses i no donar-los aquest altaveu i sobretot amb aquest contingut, diguéssim, no? És a dir, que d'alguna manera que no controlis ni tan sols el missatge que donen o que d'alguna manera no limitis certes frases una mica grandiloquents en clau militar. Jo penso que és la part més censurable, més qüestionable i més innecessària de tot plegat, no?
Clar, frases com la que segurament a molts se'ns va quedar gravada de això és una guerra, a les guerres no hi ha ni dissabtes ni diumenges, tots som soldats, però és que al final ni això és una guerra, ni nosaltres som soldats, almenys jo no ho soc, ho tinc claríssim, però aquest llenguatge que la jerarquia militar i a més d'un polític espanyol també està fent servir, a què ho atribueixes, Jordi? Creus que s'està aprofitant la situació d'emergència per reforçar aquest patriotisme espanyol que està tan arrelat o és simplement la incapacitat de l'exèrcit, dels militars per empatitzar amb la població i per veure que això ja no va d'ells?
Jo tinc la sensació que hi ha una part de gent segur de les forces armades i segurament alguna de part d'alguns poders de l'Estat també, que veuen una possibilitat de justificar el paper de l'exèrcit, la seva existència. Hem de recordar que l'exèrcit, doncs, són molts soldats, són molts sous, són molts diners, és molta despesa militar, i que, per tant, a vegades està en discussió si té un sentit o no té un sentit, i, per tant, segurament hi ha gent que té interès en que visibilitzar al màxim la seva aportació és una manera, doncs, de justificar la seva existència. El que passa és que aquest tipus de frases així, quasi com si estiguéssim en una crisi bèl·lica, no?, i animant a la població, les tropes i tal, jo penso que això és molt... Si tu pretens això, és molt errat, perquè això salta molt a la vista, que és molt desenfocat, que no connecta amb molta gent de la població i que, per tant, és una mica una errada en aquest sentit, no? Per, fins i tot des de la seva lògica, si volen d'alguna manera justificar això. Però anant més enllà, jo el que qüestionaria molt és que si algú ara pensa, perquè tenim soldats fent desinfeccions, transportant material sanitari, que això justifica l'exèrcit, és un contrasentit absolut. És a dir, que si precisament el que estem veient és que no tenim prou llits hospitalaris, no tenim prou metges, prou infermers, ni tenim prou personal fent recerca, ni tenim prou mascaretes, etc. Tot això el que demostra és que tenim uns dèficits importants a l'hora de garantir la vida de la població en situacions de crisi mèdica com les que estem vivint, no? I, per tant, el que demanaria això és més inversió en salut pública, més inversió en equipaments, en infraestructures, en personal sanitari, etc. I no precisament agafar soldats que estan creats per una altra lògica perquè facin aquest tipus de coses, no? Per tant, en el fons, la lectura lògica i racional que se n'hauria de treure d'això és que tenim uns dèficits molt importants que no s'haurien de repetir en el que seria una cosa tan important com salvar vides, que és l'estructura sanitària d'un país, no?
Clar, i després hi ha la lectura que fèiem ara amb en Jordi Serrano i amb la Laura Aznar des de fa una estona, que és la renúncia tan gran que està fent la població als seus drets, a les seves llibertats, de forma gairebé automàtica, no? En el moment que es va decretar l'estat d'alarma, confinament, tothom a casa, sense qüestionar aquesta retallada de drets i de llibertats. I després, tot plegat, com ho recuperarem? Quin preu haurem posat a la nostra llibertat, afegint-hi aquest element, a més de l'exèrcit, no? Per unes generacions que ja no saben ni què és la mili, que els hi sonen les històries dels avis, que no han viscut cap guerra, que tot els hi queda molt lluny, no? Tot l'aparell de les guerres, doncs com incorporaran aquest llenguatge militar, aquesta presència dels uniformes i aquesta pèrdua de llibertats ara que estem regalant a l'Estat per un bé superior com és la salut de tots, eh?
Sí, jo crec que, evidentment, el que deies, hi ha una part de tota aquesta situació d'excepcionalitat que, d'alguna manera, podríem dir fins i tot que no l'han volguda ni els mateixos governs, no? Sinó que, d'alguna manera, la comunitat científica, a base i la comunitat mèdica, a base de veure el que està passant, doncs demana una sèrie de mesures de confinament excepcionals, etc. Una cosa és això. L'altre és que, efectivament, portem ja uns quants anys, no només fa pocs, sinó uns quants anys en els quals a tot arreu del món i a l'estat espanyol també hi ha una regressió considerable de drets i llibertats, de l'espai de drets i llibertats, i d'alguna manera cada cop hi ha una sèrie de poders que limiten més el que la ciutadania i els moviments socials poden fer. I en aquest context, doncs, un estat d'alarma, evidentment, no és una notícia positiva, diguéssim, no? Perquè d'alguna manera reforça encara més el discurs de l'excepcionalitat, de que coses fonamentals com els drets i llibertats de les persones doncs, poden ser fàcilment sortejades per una cosa o altra. I en aquest sentit hem de ser molt curosos quan tornem a la normalitat, entre cometes, i per mi la normalitat hauria de ser molt diferent, però en qualsevol cas, quan tornem a una situació de no estat d'alarma, doncs vigilar que no perdem cap llençol, diguéssim, en la bugada aquesta, no? I que d'alguna manera es restableixin tots els drets i llibertats i que, si hem molt curosos, exigir-ho, que això passi, si és que d'alguna manera pel camí hi ha alguna cosa que queda limitada, no? I, per tant, en aquest sentit, ser conscients que portem anys en què hi ha una limitació clara de drets i llibertats és una perspectiva que no hem d'oblidar mai a l'hora de valorar qualsevol d'aquests tipus d'escenaris i com queden les coses un cop es restableixen la normalitat.
A tot això, Jordi, per rematar-ho, per què serveixen els exèrcits?
Bueno, jo és una de les reflexions que aquests dies intento, nosaltres ja saps que la fem des de sempre, però aquests dies intentem una mica fer veure l'absurd en el que ens trobem, en el que un món en el que tenim 20 milions de soldats i una despesa militar que s'apropa als 2 bilions de dòlars anuals i representa que el món no és capaç de defensar-se d'una cosa que sí que objectivament mata moltíssimes persones, com, per exemple, doncs, aquesta malaltia nova, no? I malaltia que no oblidem que se suma a altres malalties infeccioses que maten la vida de les persones a centenars de milers cada any, no? I si afegim la fam, si afegim moltes coses que d'alguna manera a partir de l'esforç sanitari, de l'esforç en investigació, de l'esforç en polítiques públiques, es podrien combatre, però aquests pressupostos cap a aquestes coses estan restringits i, en canvi, tenim una despesa militar molt avoltada que ja veiem que no es defensa quan estan morint desenes de milers de persones arreu del món, no? Per tant, una reflexió crítica sobre com enfoquem aquesta política de defensa i seguretat que prioritza unes coses que no són prou importants i, en canvi, desatén coses que són fonamentals per a la vida de les persones, no? Penso que això és una cosa que tots hauríem de reflexionar-hi i el que deia abans, quan tornem a la normalitat, entre cometes, això és una de les coses que per mi seria molt important de revisar i molt important de reflexionar, no? I no pot ser que les persones que ara mateix estan salvant la vida de persones, que són metges i metgesses, infermers i infermeres i personal de recerca sanitari, estiguin desbordats, estiguin desolats, tinguin precarietat, hagin patit retallades enormes i siguin la gent que està salvant la vida de persones, no? Doncs aquesta gent, aquests sectors, aquests àmbits són els que s'haurien de reforçar i no pas aquesta inflació brutal de maquinària bèl·lica, d'exèrcits sobredimensionats, que no donen resposta als problemes que amenacen a la vida de les persones realment.
Jordi Armadans, un plaer, com sempre, escoltar-te. Moltíssimes gràcies i cuida't molt. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.